Radio Astel.
És claríssim un missatge de la Generalitat de Catalunya i també doncs aquesta consciència ciutadana que hem de tenir tots, mestre Virgili, Josep Maria Virgili.
Bon dia.
Bon dia. Què hem de fer amb la sequera? Perquè hi han entrat...
Ara tots correm-hi a prendre mesures, no? I, en canvi, les mesures... És com els incendis forestals, que s'apaguen a l'hivern, no? Doncs això igual. La secada...
Sí.
O la sequera,
sí.
Pot dir de tres maneres, se resol quan hi ha aigua abundant. S'haurien pogut fabricar... És a dir, construir més dessaladores, s'haurien pogut evitar les fuites d'aigua que hi ha a molts llocs. Hi ha viles que no, la gent no tenen comptador d'aigua a casa i gasten la que volen i paguen tant el que gasta poc com el que gasta molt.
Sí.
Hi ha un munt de coses que s'haurien pogut fer i com que l'aigua sobrava, doncs no es feien. I ara correm-hi tots el dia que hi ha poca aigua, no? Doncs això ho hauríem de tenir en compte.
No, doncs és una bona reflexió també perquè, clar, ens hi trobem, no?, amb les conseqüències,
sí.
Però hem de fer aquest examen, no?, i aquesta reflexió també, mestre, de pensar per què hem arribat fins aquí, no?
Sí,
què és el que, què és el que podíem haver fet per no haver d'arribar en aquest punt.
Sí. L'altre dia el batlle d'una vila deia de cada 10 litres que surten del dipòsit municipal, només 3 arriben a les cases dels consumidors. 3, eh? Per tant, 7 es perden pel camí. Deltebre, si no recordo malament. Uh-huh. Però vaja, no és l'únic, eh? Amb uns altres se'n ve la meitat, els se perd.
No, i que moltes vegades també pensem, i què podem fer, no?, per lluitar contra la sequera? Bé, doncs aquests petits gestos, no?, que comentàvem ara, aquest missatge de la Generalitat de Catalunya, de dir, és que són ben bàsics, no?
No, sí, però aquest missatge, jo hi estic d'acord, eh? Sí, sí, allò de dir, ai, tinc mitja rentadora...
Vaig a fer una rentadora.
Sí, i és mitja.
No, espera't, no?
Sí, sí.
Fem-ho tot quan
però
hi ha
tenim prou
plena.
Roba com per esperar tindre la plena, eh?
Sí, sí. O quan és que és el petit gest de rentar-te les dents, no?
Sí, res. Gent que no tanquen.
Tancar l'aixeta.
Sí, sí, o tiro allò que heu dit, tiro un paperet que no vull, el tiro al vàter i estiro.
I ja està.
És a dir, llanço, no sé quants litres d'aigua té, la cisterna, 10 litres d'aigua, no més, deuen ser, 20 litres d'aigua per llançar un paperet que el pots llançar a la bossa de posar-hi els papers per reciclar, no?
O moltes vegades jo el que faig és, ho intento fer, eh? També seré sincera, a l'hora de dutxar-me, a vegades l'aigua calenta doncs no surt ràpid, i el que faig doncs aquella aigua l'aprofito per després doncs fer, no?
Com si fos
d'aigua de la cisterna.
Exacte, sí, sí.
Vull dir, són petits...
O per regar les flors.
O per regar les flors,
exacte. O per omplir l'abeurador del gat, el meu cas.
Veus? Com es diu, el gat?
Negret.
Veus, això no ho sabia. És negret.
És negre completament. I llavors, per no haver de pensar gaire, dius negret.
Molt bé. Mestre, vinga, va, posem una mica d'ordre, perquè comencem, com sempre, ja sabeu que en Josep Maria Virgili és catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Coiné i el Cercle Vallcorba, i ens ajuda, i amb el que fem amb ell és aprendre aquest català correcte, que a vegades ens costa una mica.
Sí, mirem d'ajudar. Sí,
va,
sí. I també conceptes generals de lingüística,
va.
Que és interessant de saber-se. Que és el que sempre dic, de llengua se'n parla poquíssim, hi ha moltes coses per explicar.
Doncs vinga,
no?
Ens hi posem, també? Mestre?
Posem-nos-hi.
A veure, el tema que ha triat avui.
L'indoeuropeu. L'hem de menester perquè alguns cognats, perquè sempre parlem de cognats, per... poder-los lligar, has d'arribar fins a l'indoeuropeu. I què és l'indoeuropeu? Bé, tothom sap que les llengües romàniques, que n'hi ha un munt, no solament les d'estat, les d'estat són galaico-portuguès, castellà, català, perquè també és d'estat de l'estat andorrà. Per tant, també l'hem de considerar llengua d'estat, estrictament, el francès, l'italià i el romanès, no? tot i que n'hi ha moltíssimes més, com per exemple el sicilià, que potser en parlarem la setmana entrant, no? Doncs venen del llatí. No us cregueu això que hi ha qui diu que el català ha descobert que no ve del llatí. Això per mi és un desgavell, dir que el català no ve del llatí. Totes les llengües romàniques venen del llatí, són l'evolució del llatí vulgar, no? I el llatí vulgar era el llatí col·loquial, perquè la gent no parlava el llatí clàssic que trobem en els grans escriptors llatins, no? I llavors aquest llatí popular va evolucionar i va esdevenir les diferents llengües romàniques, perquè va evolucionar diferent a Romania, a la Dàcia, que aquí a Catalunya, no? Però hi ha molta distància, no hi havia comunicació, i aleshores va evolucionar diferent. Aleshores, què és el romanès? El romanès és el llatí tal com va evolucionar a l'actual Romania, a l'antiga Dàcia, amb les influències posteriors que ha tingut, influències eslaves, influències del turc, etc. No? Què és el català? Doncs el català és el llatí vulgar tal com va evolucionar, doncs, aquí a casa nostra, amb les influències posteriors, influències germàniques, que, per exemple, el romanès pràcticament no té, influències de l'àrab, que el romanès, per exemple, pràcticament no té. No? Parlo del romanès perquè potser és la llengua romànica més allunyada, no? Però podria parlar de qualsevol altre, no?
Però quantes llengües indoeuropees estaríem parlant?
Sí, bé, això serien les llengües romàniques, no? Ah. Però podem anar més enrere, no? És a dir, el llatí d'on t'ha sortit, no? Doncs bé, hi ha va existir una llengua que ni diem indoeuropeu, que ningú l'ha vista mai, perquè no hi ha textos escrits en indoeuropeu, però que s'ha pogut reconstruir partint de les llengües que en deriven. Les llengües indoeuropees...
I quines són aquestes llengües?
Són totes les d'Europa, totes les, llevat d'unes que després diré,
sí,
fins a arribar a l'Índia. Per això se'ls diu indoeuropees. Va ser un nom que van inventar, perquè no sabem com el poble indoeuropeu o els pobles indoeuropeus anomenaven la seva llengua. No ho sabem, no? Però els que van descobrir aquesta concordança entre aquestes llengües van dir, bé, si això arriba d'Europa fins a l'Índia, doncs indoeuropees. Per això li van posar aquest nom, no? El primer que se'n va adonar va ser un comerciant i viatger florentí, de Florença, del segle XVI, que es deia Filippo Sassetti. Va ser el primer que se'n va adonar, però simplement va dir que se n'adonava, però no ho va arribar a formular. El primer que ho va formular va ser Marcus Zoeurius von Boxhorn, que era holandès un segle després, ja al segle... Al segle XVII.
Sí.
Aquest ja va dir, no, això
ho hem de formular
bé. Tot ve d'una única llengua anterior, de la qual deriven totes les llengües romàniques, el grec, l'albanès, que no és llengua romànica ni és grec, totes les llengües germàniques, les llengües cèltiques, les llengües eslaves, les llengües bàltiques... i les llengües indoiràniques de la banda oriental, no? La llengua dels hitites, per exemple. Clar que entremig s'hi van posar amb l'expansió dels turcs, no? Dels mongols, es van posar per entremig i una mica van separar...
El que seria, no?
Sí, la uniformitat indoeuropea, de tal manera que el turc i les altres llengües turqueses, doncs el kazakh, etcètera, etcètera, són llengües que no són indoeuropees.
Val,
no? I les llengües d'Europa que no són indoeuropees...
Quines són?
La principal, la més que tenim més a prop, és el basc. El basc no és una llengua indoeuropea. Oh. Segurament que el basc és la forma moderna de l'ibèric, de la llengua dels ibers, que ells l'han conservada, I perquè abans, és a dir, se suposa que els indoeuropeus van viure a l'actual Ucraïna, o per aquella zona, no? I d'allí es van expandir cap a l'oest, van tota Europa, no? Fins a les illes britàniques, no? I cap a l'est, fins a arribar a l'Índia, no? l'Índia, la meitat nord de l'Índia, perquè la part sud encara conserven les llengües anteriors a l'arribada dels indoeuropeus, que són unes llengües que es diuen dravídiques. Fins a, també a l'illa de Ceilan. L'illa de Ceilan també pràcticament tota és de parla indoeuropea, tot i que no tota.
Per què?
Perquè encara hi ha un racó que es diu... Ara no recordo com se'n diu la llengua d'allí, que encara no parlen una llengua indoeuropea.
Vale. No?
I fins i tot hi ha un conflicte entre els que parlen una llengua indoeuropea, que deu ser la llengua de Sri Lanka majoritària, i els que no parlen aquesta llengua, que parlen una llengua dravídica, no? I en acabat, l'hongarès, és a dir, les llengües finoúgriques, que són tota una altra sèrie de llengües d'Europa, la principal de les quals és l'hongarès, el finès i l'estonià, però que també hi hem d'afegir el sami, la llengua dels anomenats, mal anomenats lapons, i algunes altres llengües, les llengües permianes, unes llengües que es parlen a la zona dels Urals, a Rússia, però que tenen pocs parlants, perquè el rus sí que és una llengua indoeuropea. Les llengües eslaves són indoeuropees.
Mestre, clar, per què ens està explicant això? Perquè és important de saber-ne, no?, l'existència d'aquestes llengües.
Sí, s'ha de saber.
Per què? Per poder entendre els mots cognats, per exemple.
Sí, alguns cognats, com per exemple el nom de Ràdio Estel, el mot Estel. El mot Estel és un mot indoeuropeu, d'origen indoeuropeu. I que el trobem en la majoria, no totes, perquè clar, sempre hi ha mots que es perden i que són substituïts per un arabisme. L'àrab no és una llengua indoeuropea, no? O són substituïts, doncs, per una llengua... per un mot d'una llengua pre-indoeuropea, abans de l'arribada dels indoeuropeus, però Estel, per exemple, doncs el tenim en anglès, star, no?, que ja es veu que i és una llengua germànica, eh? Per exemple, en alemany, stern, no?, que ve del mateix mot indoeuropeu, no?, o en holandès, no?, que es diu ster, no?, o ster. Llavors, per exemple, fins i tot he anotat com es diu, doncs, per exemple, en danès,
estierne,
sí, estierne, no? En grec es deia esteri, no? Però dius, i en les llengües orientals?
Sí.
Com es diu estel en les llengües orientals? Doncs, per exemple, en persa i en urdu es diu sitara.
Això ho sé, sitara, sí que ho sabia.
I en tajik es diu sitora.
Sí,
i en paixtu, sturi.
Això no ho sabia.
Clar, ja no hi ha tanta semblança, però veus que ve del mateix mot. No?
Dit això, jo crec que ara ens ha quedat més clar que mai, mestre. Per tant, ens queda, 12 minuts encara, de lliçó avui del mestre Virgili. Crec que podríem anar ja...
Però voldria dir una cosa, perquè si no, llavors la tindré penjada. I és el nom de dona Esther, que significa Estel. Significa Estel. Vale. Sempre m'ho han dit, significa Estel. Sí. Llavors dius, si és un nom hebreu, sí, perquè l'Esther bíblica era hebrea, sí, no? Dius, l'hebreu no és una llengua indoeuropea, eh? Ni l'hebreu, ni l'àrab, són llengües semítiques, que se'n diu, i per tant no és una llengua indoeuropea. Doncs, com és que Esther... En holandès, pràcticament, Estel es diu Esther. Sí, ben bé.
Ben bé, és així.
Aleshores, és perquè l'Esther de la Bíblia era jueva, era hebrea,
sí,
però tenia nom persa. Tenia nom persa. I el persa sí que és una llengua indoeuropea. La llengua de Pèrsia, el paixtu que es parla a l'Afganistan, el kirguís del Kirguisistan, totes aquestes llengües són indoeuropees.
Fem una cosa, deixem el tema ja de costat i li demanaria avui que passem directament als castellanismes, perquè,
sí,
perquè fem una cosa, perquè hi haurà aquests castellanismes, mestre, que ens porta avui.
Sí, sí, són...
Necessitem temps per poder tractar aquests castellanismes.
Oh, però són castellanismes també d'aquests que no serà cap sorpresa quan digui com se diu en català.
A veure.
Perquè tothom sap com se diu en català, però hi ha gent que tenen el mal costum de dir-los. No han fet el pas de dir això no ho diré més i ho diré en català.
Va.
Perquè... Sí, a vegades hi ha determinats castellanismes que dius, això és un castellanisme i en català es diu així. Oh, i la gent diu, ai, no ho havia sentit ni mai. No, oh, quina sorpresa. No, sí. Aquí no serà cap mena de sorpresa.
Estem fent molt, molt... ara anava a dir hype.
Sí. Bé, doncs...
Hype, sap què vull? Quan dic
no,
hype...
No, aquests mots així moderns que no són catalans no els sé, normalment.
És, això és com dir, com que estem posant com molta... Com ho podria dir jo ara, veus? És que no tinc el mot ara al cap per definir, que estem com fent com molta... Molta expectativa, no? Seria una mica mestre o no?
Sí.
Bueno,
bé,
és igual. Bueno, la qüestió, a veure, aquests castellanismes evidents que avui ens porta...
Un és algo i l'altre és xorro i xorrito.
Com xorro i xorrito?
Sí, un dia uns, que no diré qui són... perquè no cal, parlaven d'un bidet o d'una cosa... I parlaven del xorrito. Tan fàcil que és dir el raig o el rei Juli. Dius...
Però un moment.
Però per què has de dir el xorrito i no pots dir el raig o el rei Juli? És que no ho entenc, és que francament, eh? És que hi ha gent que diuen uns castellanismes que no em cap al cap. És a dir, els diuen per ganes de dir-los i per ganes d'espatllar el català.
Totalment.
I començant pel segon... I el primer, que era algo...
Però clar, el xorrito, o sigui, podria ser com un rajolí de vi. No sé, és que ara em ve el cap...
Però és que rajolí pot ser de qualsevol cosa.
De qualsevol cosa. Clar.
Per sort, el batlle de Barcelona, qui era, no sé, em sembla que era el Clos,
sí,
d'aquells que pixaven poc, deia, on t'he de posar el raig? No la recordeu, aquesta frase? Va ser una frase molt, molt coneguda. I ho va dir bé. Va dir, on t'he de posar el raig? No, era una cosa així, no recordo la frase exacta, però ho va dir molt bé. Sembla que era en Clos, o era Hereu. No, sembla que era en Clos que va dir això.
Ara m'ha agafat desprevinguda, eh? Ara ja no sé, jo
sí,
crec
sí,
que potser té pinta del
dir,
Clos, eh?
Sí.
Bueno, llavors, per tant, res de dir xorrito ni xorro.
Res.
Raig i rajolí.
Sí.
Va.
Raig i rajolí quan és petitó, no?
Clar. A veure, què fem amb un altre castellanisme? Aquest sí que és evident. Evident,
no, xorro, també és prou evident.
No,
l'evident, eh?
Sí, però és que aquest el fem servir molt.
Algú, jo no el dic mai.
No, però jo, mestre, hi soc dins, eh?
Bé, doncs, hi ha un mot quelcom que la gent deuen dir. Quelcom, un mot culte. A Catalunya Nord, és un mot habitual.
Però el castellanisme és algo.
El castellanisme és algo. I aleshores, per exemple, saps...
Saps com ho diem ara?
Saps algo de com ha anat al mercat, per exemple?
Algo especial, no?
Sí, doncs, en aquest cas, algo especial, no ho tenia notat, pots dir, una cosa especial.
Bueno.
Una cosa, simplement, no? Però pots dir quelcom... Pots dir alguna cosa, que sempre lliga, i si és partitiu, pots dir una mica, un poc. Porta una mica de pa, sisplau, no? Un poc de pa. I després, en oracions interrogatives, el mot més escaient i condicionals és res. Per exemple, en una botiga, hi ha botigues que... quan, després d'haver-te despatxat, te diuen que vol algú més. Algú més? Doncs no, que vol res més.
S'afegia el res.
Amb res, perquè és una oració interrogativa.
Clar.
En una oració interrogativa pots dir res, que vol res més. Si volgués, i en una condicional també, tot i que potser no seria tan habitual en una botiga, però
val,
si volgués res més, si vol res més, ja ho sap.
Ja ho tenim, doncs ja està. Fora algú.
Sí, no cal dir algú.
No cal dir-ho.
Per res.
Un dia més hauríem de parlar del segundet i del minutet.
Ah, sí. Ara m'ha vingut al cap aquells que no són indoeuropeus a l'illa de Sri Lanka, també anomenada Ceilan, que em sabia greu que no me'n recordava. Són els tàmils. Els tàmils són un grup ètnic dintre de l'illa de Ceilan, Sri Lanka, amb denominació moderna. Els tàmils no parlen llengua indoeuropea.
Descartat.
I, en canvi, la majoria de Sri Lanka sí que parlen una llengua indoeuropea.
A veure, que em dona un minutet.
Sí, i tant.
Això està ben dit.
Ah.
Un minutet.
Un minutet, sí, home. En català també tenim diminutius.
Però sí. Està a favor de fer servir...
Sí. I el segundet, teòricament, estaria bé. El que passa és que no té tradició. No té tradició en català de dir un segundet.
Sí.
No? Un moment, diem un moment en català. No? És dir, si amb una persona l'has de fer esperar un moment, dius, esperis un moment. No li dius, esperis un segundet.
Sí.
És dir, teòricament, el diminutiu de segon seria segundet, sí, perquè el diminutiu de gran és grandet. És dir, a veure... És que
clar.
Sí, veiem. Els mots que en llatí darrere de la N tenien una D, aquesta D cau. Això explica que grandis dona en català gran sense D.
Fora.
Una D que la tenen altres llengües, el francès, per exemple. No? Segon, bueno, i el castellà, grande, no? Amb una vocal de suport. No? Segon, secundus, doncs la D desapareix. El fet Raimundus, Ramon, no? Sense la D. Aquesta D permet que es conservi la N. És a dir, dius, com és que en català diem gran acabat amb n? En català normalment els mots no acaben amb n. La n llatina desapareix, no? Mm. Diem balcó, camió, cigró... És a dir, no hi posem una n. Però el fet que... És a dir, queia la darrera vocal. En català va caure la d i es va mantenir la n. Això explica que diguem Ramon, mot catalaníssim, que diguem segon, correctíssim, i en formes verbals correspon... Fixa't que en castellà diuen correspon de, no? I en francès hi ha una D, també. No? Llavors, aquesta D pot ressorgir en el moment de fer un derivat. Per això, dels derivats de gran, amb en final, però diem grandíssim, grandiós, grandet. Aquest nen ja és grandet, no? Llavors, segon, també li podríem fer ressorgir la D.
Segundet.
I dir-ne segundet. Però no té cap mena de tradició. Bueno. En català no es deu haver dit mai això de segundet. És a dir, seria una forma teòricament correcta, però que dius, home...
Què fem amb això?
Ens la traiem una mica de la màniga, no?
Sí, ens traiem una mica de la màniga...
Ara, minutet, perfecte.
Minutet, sí?
Sí.
Bé, tenim 3 minutets. Per arribar al punt horari, per escoltar el Toscano, a veure què ha passat pel món en aquesta darrera hora de la fabricació. Mots que es confonen. Quin n'ha de triar un, mestre?
Mots que es confonen?
Quin en triem avui?
Ui, és llarg d'explicar. Potser fem els cognats.
Vinga, va, fem un cognat
que, així. Que és més curt.
Curtet.
Sí, són la ruca i l'eruga.
Val.
Que venen del mateix mot llatí, que era erucam, i que la ruca és una herba. No? Una herba que hi ha gent que la diuen amb un castellanisme que és rúcula, que és, no deixa de ser el diminutiu llatí. En català es diu ruca. Una herba que ara és molt de moda, per les amanides s'hi posa molt, que abans simplement s'acollia qui la trobava,
sí.
Però ara pots demanar una amanida que hi hagi ruca. No? I se li ha de dir ruca i no rúcula. I dius, i quina relació tenen la ruca i l'eruga? Doncs diu que a la ruca li van posar el mateix mot que a l'eruga perquè la tija d'aquesta herba sembla una eruga. Això és el que diuen els tractats. Jo no sé si ben bé sembla una eruga, però diu que sembla una eruga. Llavors, erucam... es perd la vocal, una cosa que passa en alguns mots, es perd la vocal inicial i surt ruca.
Val.
I eruga es manté la vocal,
val,
que és una E en català, eruga, com en llatí, eruca.
Val.
És eruga.
Eruga.
No oruga, com diuen en castellà.
Això és un castellanisme.
Seria un castellanisme. Clar. En castellà no sé per què han fet aquest canvi, no?
Res, ens queden segons.
Segons, què hem de dir? Segons. Sí.
No, doncs...
Un moment, ens queda...
Què fem?
Ens resta un moment.
Ens resta un moment?
Sí.
Mestre, li demanaria que, si vos avui, volgués donar pas al servei informatiu, en Toscano, com ho diríem?
Doncs endavant amb les notícies de les 5.
Doncs ja està, si ho diu el mestre. Mestre, fins la setmana que ve.
Molt bé.
A cuidar-se, eh?
Sí, sí.
Radio Estel